Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Deu i vuit minuts. Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què tal, com estàs?
Jo molt bé, vosaltres?
Bé el cap de setmana?
Bé, bé, la setmana també, tot bé.
Tot sí. Fantàstic, doncs vinga.
No ens
perquè
podem queixar.
Ens estem preparant ja per un concert d'aquest cap de setmana, si no m'equivoco.
Sí.
Aquesta Simfònica del Vallès.
Sí, el divendres, dissabte i diumenge.
Divendres, triplet, tu.
Triplet, sí. Nosaltres no ens hi posem per pocs.
No, ja que t'hi poses, ja,
doncs, posem,
ja ho fas bé.
I perquè dijous suposo que no devem haver trobat a on. Perquè
sí,
si no, també...
també si s'haguessin obert algun teatre també haguéssim fet.
Bé, no, aquest, mira, jo avui no parlarem exactament d'aquest programa, però sí que aquest programa ens dona peu a parlar d'un personatge, que és el que parlarem avui, que és Sergei Rachmaninov. Però bé, i aquí som fent menció d'això. Això és un concert titulat El piano de Rachmaninov. Jo el programa d'avui l'he titulat El piano impossible de Rachmaninov i després us explicaré per què. Bueno, bàsicament és fàcil d'endevinar, no? Per la dificultat, pel virtuosisme que requereix. Mm. En aquest concert, evidentment, doncs, com és fàcil de suposar, toquem una obra de Rachmaninov, el concert per piano número 2, que és una icona dels concerts de piano, però també comencem amb una obra que és una estrena, Estança, de Josep Maria Guix, i acabem, després fem el Rachmaninov i acabem amb la primera sinfonia de Tchaikovsky, que s'ha de dir que es va fer la temporada passada, es va fer una iniciativa que era que el públic pogués triar quina sinfonia volia entre unes quantes, no entre totes les del món.
Exacte, sí, perquè
es va donar una llista de sinfonies.
Potser us hauríeu complicat una mica la vida.
No, i a part també era per qüestió perquè, doncs, jo que sé, que no es repetís alguna cosa que havíem fet fa poc o tot això, no? Es va fer una llista de sinfonies que proposava l'orquestra, el públic ha votat i han triat la sinfonia 1 de Tchaikovsky.
Tchaikovsky és un compositor d'hivern?
No. Bueno, és un compositor
que
ve del fred.
Sí, l'associes amb el fred. No,
no, bueno, és els somnis d'hivern és el títol de la sinfonia, però això ve per els títols d'uns temes que ell va agafar per aquesta sinfonia. Però bueno, sí, Tchaikovsky és una música que ve del fred, no? Sempre Tchaikovsky és fred, no? Rússia freda, no? El que parlàvem la setmana passada, Tchaikovsky contra Napoleó, fa 15 dies, perdó.
Exacte.
Tot això, no? I, bueno, doncs aquí el tenim.
És que, de fet, en general, la música clàssica, te la imagines un senyor nevant a fora i...
Bueno, això tu, eh?
Composant. Jo me l'imagino
això
així.
Això tu, eh?
Jo me l'imagino així, no me l'imagino bevent-se una pinya colada en una platja i composant. No,
doncs,
no ho veig així.
Doncs n'hi ha, també, eh?
Segur que sí, sí, per això. Vull dir que és bo trencar mites.
Jo ja saps que a mi, i així deixem que ho torni a dir, a mi no m'agrada parlar de música clàssica, perquè és un terme que no m'agrada. M'agrada més parlar de música instrumental, música sinfònica, música de cambra, però la música és un ens viu, no? I com que la música requereix sempre... És l'única art que requereix d'un... Bueno, no, perdó, en el teatre passa el mateix, Requereix d'un intermediari entre el receptor i l'emissor, aquest intermediari en aquest cas és el músic, doncs els músics som tots gent del nostre moment, eh? Vull dir, no som dinosaurios, eh?
Jo em quedaré intentant imaginar la imatge de Beethoven fotent-se un daiquiri en un resort.
Bueno, Beethoven era un home molt revolucionari en el seu moment, eh? I feia les coses del moment i era molt revolucionari. Mozart era un altre. De Mozart en parlarem un dia, eh? Perquè
tant,
jo he de trencar una llança... Bueno, ja en parlarem.
Tornem a
Sergei d'avui,
Vasilievich,
sí.
Rachmaninov.
Sí. Rachmaninov forma part d'aquest tipus de compositors que se'l mal anomena compositors menors. És una manera de...
Que és una mica dur,
sí,
això, no?
Sí, és una mica dur. Però és una manera de classificar-ho. Els compositors, clar, tot, hi ha els grans compositors, no? Evidentment, en el top 10 sona molt més Tchaikovsky que Rachmaninov, per dir alguna manera, o Beethoven, Mozart, aquests són els grans compositors. Però... Evidentment, el món de la música és molt gran i a totes les èpoques hi ha hagut gent de tot tipus. I clar, hi ha el sector dels intèrprets, que no hem d'oblidar també que els grans compositors també eren grans intèrprets, molts d'ells, però I a Rachmaninoff és un gran pianista, és un virtuós a cavall entre el segle XIX i segle XX, però és un home que alhora va cultivar la direcció d'orquestra i va cultivar la composició. Evidentment una composició molt enfocada cap al seu instrument, però no exenta de gran inspiració i molt creativa, no? Llavors, bé, aquest, com deia, forma part d'aquests compositors i intèrprets que s'han dedicat al seu instrument i al cultiu de les obres pel seu instrument, però que una mica han quedat en un segon, en un segon rang.
Jo t'he de dir que és dels noms que em sonen, de totes
sí,
maneres.
Sí, sona
que,
perquè...
Com saps que no en tinc ni idea, però...
Rachmaninoff sona molt perquè, sobretot, té quatre concerts per piano, però en té un de molt conegut, que és el número 2, bueno, el 3 també, però que és una música que s'ha utilitzat en infinitat d'ocasions i de llocs, i és una música que sempre sona, i ara ho sentirem i veuràs com et sonarà. És un dels, jo diria, un dels, aquest, els concerts de Rachmaninoff estan en el top 10 dels pianistes, vull dir, els reptes per un gran pianista és poder tocar un concert de Rachmaninoff. Però com dèiem, Rachmaninoff és un músic rus, evidentment, nascut a l'últim terç del segle XIX, va conèixer a Tchaikovsky, del qual era un fervent admirador, i una mica la seva línia pianística compositiva és una mica seguint la línia de Tchaikovsky. Però mira, ja veuràs, sentirem, posa'ns el track 9, sisplau. Això és una cançó molt curiosa de Rachmaninoff, que es diu Vocalis, i és una cançó sense text. No hi ha paraules. És una melodia molt bonica. Veus? És de les poques obres de Rachmaninoff que no són per piano. No? Ell va escriure moltes cançons perquè l'última etapa de la seva vida la va viure als Estats Units, i allà doncs es va dedicar també al tema de la cançó. Tornant una mica enrere, era un home, Rachmaninoff era un home d'una gran talla, no només musical.
Sí, diguem que podíem... Si en aquest moment Rússia hagués tingut selecció de bàsquet, hagués jugat de pivot, probablement.
Segurament, feia 1,98 m.
Sí.
I clar, quan un fa 1,98 m, evidentment, doncs les mans...
El piano se li fa petit.
El piano se li fa... Les mans són molt grans, no?
És una mica així.
I és famós i notori, no? És públic i notori la talla de les mans de Rachmaninoff. Diuen que abarcava una extensió brutal. En termes tècnics seria una 13ava. En termes mundans vol dir que des del dit gros al dit petit doncs tocava eren 13 tecles. Això és molt, eh? Hem de pensar que...
Sí, estic fent l'esforç. Jo tinc les mans més o menys grans, però jo crec que són molt...
Jo crec que tu podries fer una desena.
Mira. Escolta,
una desena ben bona, però...
Un 80% de Rachmaninoff.
L'habitual, l'estàndard és... Poder fer l'octava està bé, Poder fer una octava amb tranquil·litat està bé. Rachmaninoff amb tranquil·litat feia una 13ava. Això és molt gran.
Per ser pianista has de tenir les mans grans?
Perdona?
Per ser pianista has
de
tenir les mans grans?
No, hi ha pianistes que han tingut les mans molt petites, Hi ha pianistes de mans molt petites. Claudio Arrau, un grandíssim pianista i ha mort, tenia les mans molt petitones. I ara no li veig la cara, però no recordo el nom. Un altre gran pianista del segle XX, no em surt el nom, ja em sortirà. També tenia les mans molt petites. Tot depèn de l'agilitat,
La mida no importa.
Tot depèn de l'agilitat. O sigui, aquí està...
No, i tant. Com amb tot.
Llavors, de totes maneres, això vol dir que les composicions de Rachmaninoff demanen al pianista una extensió i un virtuosisme molt, molt, molt gran. Mira, mentre anem parlant, posarem el següent track, que ja és pròpiament això ja és pròpiament el concert de Rachmaninov del piano número 2, que com et deia, és molt conegut. Aquest és el que es deia, el concert número 2 de piano de Rachmaninov. He tenim el privilegi avui, ja sabeu que a mi m'agraden molt les gravacions en directe, i tenim el privilegi d'estar sentint Rachmaninov per Rachmaninov. És ell mateix, el solista de piano és ell mateix.
Perquè quan fas un concert de piano, jo preguntes aquestes que faig jo,
Sí, sí, pregunta,
quan fas un concert de piano, pots posar-hi altres instruments.
Bueno, això és un concert per piano i orquestra. Per tant, és concert de piano, potser m'he explicat malament, És un concert de piano solista amb acompanyament, amb orquestra. Doncs, clar, evidentment aquí està sonant, no és una peça per piano sol, que també em va escriure moltes, de sonates per piano sol i rapsòdies i tot això, Rachmaninov també em va escriure. Però, en el cas dels concerts per piano i orquestra, que és un gènere que, si vols, un dia el tractarem, el gènere del concert per instrument i orquestra, que és un món a part. Aquí, com estem sentint, hi ha l'orquestra, però la part solista, la part del protagonista, la porta sempre al piano.
Un senyor amb unes mans molt grans...
Però que les bellugava ràpid,
Sí, 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 sí.
Aquí anava ell sempre... anava molt ràpid. Ell va tenir... Aquest concert és molt curiós. Mira, farem una cosa. Posarem l'últim moviment, que és el número 4, i l'anirem sentint perquè aquest és el més virtuosístic de tots. Aquest concert es diu que és el concert de la... Va ser fruit d'una teràpia. Rachmaninov, encara als seus anys a Rússia, és una obra de bastant jove, Però, bueno... de bastant jove, però ell i aquí al piano ja el tocava molt, com es pot comprovar, perquè vull dir, ho escrivia per poder-ho tocar ell, a lo bèstia, vull dir, no s'estava de res.
Doncs, no, com a mínim, per dir-ho d'alguna manera, es feia la punyeta a si mateix, que també, bueno, això és bo.
La punyeta, o aquí també s'ha de dir una cosa, també hem de pensar que una peça difícil també és un repte, i un repte es pot veure com una cosa negativa o com una cosa positiva, I quan amb un instrumentista ens posen una peça complicada, allà surt el aviam, això ho he de poder fer, saps? I és tot un repte, això.
Hi ha alguna vegada que algun repte no l'hagis pogut fer?
Bueno, hi ha reptes molt difícils, sí, clar. Tothom, n'hi ha, evidentment. Jo, per exemple, el somni de la meva vida seria tocar el concert de violí que està Tchaikovsky, però això jo crec que no ho podré fer mai. Podré fer altres coses... Per això és un repte, però bueno, tot és provar, tot és posar-s'hi. Però bueno, com dèiem, que això és una obra de joventut, que ell acabava d'estrenar la Simfonia número 1, que va ser un estrepitós fracàs, i va caure en depressió. I ell es va dedicar aleshores bàsicament a les gires, a concerts, i com hem dit ja, ell era un gran intèrpret de piano i feia gires i tocava, i també la direcció d'orquestra. Però es va posar en teràpia amb un terapeuta que era també músic aficionat, que era un tal doctor Nicolai Dahl, i aquest terapeuta va aconseguir extraordinaris resultats amb Rachmaninov. Tan bons, que el primer que va composar quan va acabar la teràpia va ser aquest concert, i va ser un exitàs. O sigui, aquest concert va ser una... Mira, puja un palet. Aquest és un tema molt bonic que combina, mira. Aquest és el tercer moviment, i va combinant un tema ràpid i més virtuosístic amb aquest tema una mica arabesc, no? Sona una mica a país llunyà, no? A país exòtic. Mm-hmm. I aquest tema s'ha utilitzat infinitat de vegades, Això segur que els oients els hi sona, perquè Ara dient, ah, allò, ah, doncs és Rachmaninov. Doncs sí, és Rachmaninov. Bé, doncs com dèiem ell, acabada la teràpia, doncs va composar aquesta obra i va ser un exitàs. I bueno, doncs ell, de content que estava, li va dedicar aquesta obra al seu terapeuta. A partir d'aquí, doncs ell ja es va dedicar amb cos i ànima a les tres activitats, que eren la composició, la interpretació i la direcció d'orquestra. En el seu moment va ser també director musical del Teatre Bolshoi de Moscou.
Home, dintre de tot era un personatge important.
Era un personatge important a la seva època. S'ha de dir que Bolshoi no és un nom propi, eh? Ara, Bolshoi Teatre, en rus, vol dir gran teatre. Bolshoi vol dir gran. No és un nom... No és un nom
propi. Ah, no m'havia plantejat mai què volia dir.
No, perquè cada vegada es pregunta, i Bolshoi què? Qui era Bolshoi? Qui era Bolshoi? Bolshoi no és ningú. De fet, no és Bolshoi, ho escrivim nosaltres amb O, però en realitat és Bolshoi. I Bolshoi és gran, vol dir gran teatre de Moscou, no? Doncs ell va ser... ell en el seu moment era un personatge molt conegut, molt famós a Rússia, i molt apreciat i molt valorat, El que passa que va passar una cosa que sempre...
Un petit detall, sembla.
Sí, va passar un petit detall, que és que, ell aquí durant aquesta època, ja dic, des de tot el principi de segle, des del 1901 fins al 1917, ell va ser un músic molt reconegut, va treballar molt a Rússia, va composar molt, i era un músic molt reconegut i de molt prestigi, però va esclatar la Revolució Russa. Ell era d'una família d'origen noble, no vol dir que fossin nobles, la seva família passava penúries econòmiques, però era una família d'origen noble.
I valia més...
I aquest fet li va...
Escampar la boira.
Sí, va fer que hagués de migrar. Doncs va migrar. Primer va estar viatjant per Europa, a Estocolm, després es va establir a París, també. Però llavors, ell havia fet... Ja havia fet el 1909 una gira per als Estats Units i allà havia tingut molt d'èxit com a pianista. I fins i tot va ser una gira frenètica, però li va donar temps de composar fins i tot el tercer concert per piano que el va composar i estrenar a Estats Units. I allà doncs, ell va veure la possibilitat... Bueno, es va plantejar d'anar a Estats Units. No? Els Estats Units sempre ha sigut el país de les oportunitats i va pensar, si allà m'aprecien, doncs potser que vagi cap allà. I després d'algunes incursions de... el 1917 i 1918, 1919, finalment el 1919 ell es va establir definitivament a Estats Units. On...
No devia agradar gaire, no, això, la Unió Soviètica, diguem.
No va agradar gens. Bueno, de fet, arrel d'això, ell havia emigrat per una mica per preservar la seva vida, cosa important.
A veure, comencem per aquí. Seria com la base de tot plegat,
sí, sí.
No?
Ell va ser primer... Aviam, si vull arribar a una certa edat,
sí,
doncs més val que me'n vagi. Aquesta va ser la primera cosa. Però a partir de la seva instal·lació definitiva als Estats Units, la seva música a Rússia va ser prohibida directament. Va passar a ser música maleïda. Això passa bastant a les dictadures, prohibeixen coses.
Sí, és una característica
música també.
No? I arts, amb les arts especialment solen
molt,
tenir...
Sí. Amb les arts s'hi fiquen molt. Hitler en el seu moment va determinar allò de l'entarte tecuns, no? L'art degenerat, no? Es va permetre el luxe de poder decidir ell què era art degenerat, no?
Bueno, Franco, o sigui, d'entrada ja... Franco tampoc.
Bueno, tampoc es quedava curt.
No. Sí. En teníem per tot.
Tenim bons exemples, però tornant a l'exemple...
És un altre tema, sí.
Tornant a l'exemple que ens ocupa, ell, la seva música va... Doncs bé, va ser prohibida a la Unió Soviètica a partir d'aquell moment. Ell, com diem, en el seu període als Estats Units, doncs la seva principal activitat va ser la interpretació i la direcció d'orquestra. Fins a l'any 17, ell havia composat 39 obres, i del 17 fins al 43, que és quan va morir, doncs en va composar només 6. No perquè no tingués un període, no tingués inspiració, sinó doncs que per qüestions econòmiques i per qüestions de supervivència, doncs evidentment ell es dedicava molt a la interpretació, com era, com hem dit al principi, no? De fet, ell era un pianista, doncs amb inquietuds i bones inquietuds i bona formació, a més com a compositor. però la base de la base de la seva carrera musical era la interpretació al piano. També va participar també molt és un dels grans pioners, com hem pogut veure, l'estem sentint a ell tocar, a veure, puja un palet que el sentirem. Aquí, això és el final d'aquest moviment, que aquí l'orquestra i el piano es van perseguint mútuament. Ara ho sentirem quan entri el piano. Ell es va dedicar molt a gravar. Va estar als Estats Units a l'època on començava tot això de les gravacions. Començava no com una cosa exòtica, com va néixer en el seu moment, sinó com una cosa, com un negoci, com una cosa de
futur.
Una
gravació industrial, no?
Quan començava la indústria fonogràfica, ell estava allà en aquesta època i va participar, bueno, doncs va ser un impulsor de... Mira, aquí el sentirem ara amb ell. Va ser un impulsor d'aquesta indústria, no? Va fer una cosa també molt curiosa. Abans l'havia fet, que això a nosaltres se'ns escapa ara. Ell era també, com a pianista, estava molt buscat i era molt preuat per la gravació de rotllos de pianola.
Com?
sí. Per la gravació de rotllos de pianola.
Què, un rotllo de pianola? Explica'm què és.
Les pianoles és aquell instrument. Aquí n'hi havia hagut, però no és un manubrio, eh? La pianola és un piano que té un sistema impulsat per aire que a través d'un rotllo de paper que té uns forats i va corrent, aquest rotllo va permetent que es tapin i es destapin uns conductes d'aire i fa que s'activi el mecanisme del piano. És el piano toca sol.
Seria com un piano automàtic, no?
Sí, però és un piano, eh? És un piano amb tecles i sona sol, però és que les tecles es belluguen també perquè el mecanisme s'activa. I això és a partir d'aquest sistema d'aire que funciona amb un rodet de paper. I aquests rodets de paper es feien en un piano que feia el procés invers. Perforava el paper quan es feia. Però clar, això s'havia de fer al moment i d'una tirada. No permetia errors i s'havia de fer de principi a final l'obra que s'havia de fer en el rotllo de paper.
I clar, doncs, Rachmaninoff es devia equivocar poc.
Rachmaninoff diríem que s'equivocava poc i era capaç doncs, de fer això. Hi havia pocs pianistes que es dediquessin a això, no perquè no hi hagués feina, que n'hi havia molta en el seu moment, sinó perquè, clar, es requeria una habilitat molt especial, que era sobretot poder fer les obres de la baix sense equivocar-se i a la velocitat requerida, amb la qual cosa doncs, ell es va dir una feina en la seva joventut, una feina important per ell, va ser una font d'ingressos molt important, va ser aquesta cosa curiosa, perquè és una feina que ja ha caigut en desús.
Algú l'havia de fer.
Algú l'havia de fer, evidentment, algú l'havia de fer, no? I ja, ara...
Sí, haurem d'anar tancant la paradeta, Lluís.
Mentre anem acabant, també només, a tall d'exemple, l'altre dia vam parlar dels temes amb variacions.
Sí.
Doncs Rachmaninoff va fer una obra que en realitat ell la va titular Rapsòdia per piano i orquestra, però en realitat és sobre un tema de Paganini, i en realitat és això, no? Agafa un tema de Paganini molt... molt conegut, que el dia que parlem de Paganini en parlarem d'això, que també parlarem de Paganini.
Sí, Paganini ha passat a la història com un altre concepte, de
sí,
fet,
sí.
Eh? Però...
Però, bueno, Paganini era un star system, eh? Era com una estrella de rock en el seu moment. En certa manera, Rachmaninoff també, eh? Però ell va composar aquesta obra sobre un tema de Paganini, que és un tema amb variacions molt interessant i molt bonic. Bé, em sembla que...
Amb això ens acomiadarem.
Ha arribat l'hora d'aquí.
Ha arribat l'hora que ens acomiadem fins la setmana
que ve. Com sempre, un plaer estar amb tots vosaltres i amb tot el públic.
Un plaer tenir-te aquí.
I fins la setmana que ve.
I tant. Ens retrobem la setmana que ve, que no falla. Això, nosaltres marxem amb aquesta cançó que ens posa, amb aquest tema que ens posa el Lluís. Nosaltres marxem, que d'aquí pocs minuts venen la Susana García de Building i amb això acabarem aquest 104 a fons de dilluns.